A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vet aquí un home que ha treballat en allò, bé, no sabem si en allò que ha volgut, però en qualsevol cas, en el que ha treballat i ha viscut tota la seva vida. I que molt probablement es troba en una circumstància que compartirien molts sitgetans i sitgetanes quan un ha viscut d'allò que li ha agradat viure, bé, com es desconnecta a poc d'una realitat que l'ha acompanyat al llarg de tantes hores de la seva vida i amb tantes motivacions. La torreta tancat. I amb ella tancat una part, la història personal i professional, òbviament, de Josep Amigó. Josep Amigó, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
En Josep Amigó ha treballat del que ha volgut.
Sí, he tingut aquesta sort. Bueno, en primer lloc vull agrair-te molt que m'hagis convidat, perquè entre altres coses que estimo també a Ràdio Maricel, perquè he estat moltes vegades aquí convidat per vosaltres i la veritat és que sóc un admirador de Ràdio Maricel.
Doncs, deixem-ho aquí.
I doncs sí, evidentment, doncs s'ha acabat una etapa de la meva vida. Estic molt content per una banda i per altra banda, doncs, com tu molt bé deies fa un moment, estic una mica doncs intentant adaptar-me a la nova vida, perquè clar, sembla que no, però ens anem habituant amb una manera de fer, amb una manera de tenir les coses previstes cada dia i segons la feina que facis, és igual. Totes les feines tens que tenir una dedicació, no? I bueno, arriba un moment que dius, bueno, i ara què? No? Ara què passa? A veure, jo em llevo el dematí, com sempre, que tenia ja les coses programades, havia de fer això, això i això. Doncs ara em viu de matí i dic, i ara què faig? No? Què tinc que fer ara? Què puc fer? Llavors m'haig d'inventar coses. Sortosament m'agrada molt caminar, m'agrada molt fer excursions, tinc l'oportunitat de tenir un dels meus fills que té una masia rural a Igualada, que és una finca que és de la nostra família, i clar, me puc anar allà, tot plegat són 50 minuts de cotxe, i puc estar dos o tres dies allà i allà puc caminar, que és el que m'agrada fer, entre altres coses, no? Perquè el meu pare era una persona que li agradava molt la muntanya i des de molt petit em va portar amb ell, em portava, sortíem, etc. I em va fer agafar també una estimació per la natura, no?
Ara ens ho heu posat molt bé, perquè quan es tanca una etapa de la vida, un comença a pensar en allò que feia de petit,
sí,
o amb el pare, o
sí,
així,
sí, és cert, sí, sí. Home, te'n recordes del pare i de la mare,
de com va començar sempre, tot allò, no?
Te'n recordes sempre. Jo vaig venir a viure a Sitges quan tenia 9 anys. 8 o 9 anys tenia,
8 o 9
exactament.
No? D'on veniu, Josep?
Doncs mira, veníem de Barcelona, perquè bé, jo vaig néixer a Amèrica, vaig néixer durant la Guerra Civil. No sé, no ho sabies tu?
No, doncs va bé saber-ho.
Sí, jo bueno, la meva família, doncs, als anys 30 van marxar a l'Argentina. I, doncs, esclar, van marxar allà, el meu avi va muntar un negoci, després va cridar el meu pare va conèixer la meva mare, se'n van anar allà, jo vaig néixer allà. La meva germana segona també, la petita no, bueno, sí, també, però va venir de molt petitona. Jo vaig venir
d'Argentina, on? Buenos Aires?
Sí,
Buenos
la capital,
Aires.
Sí. Quan es va acabar la guerra, l'any 39, doncs va començar la guerra europea i ens vam estar allà, i quan es va acabar la guerra europea l'any 45, vam venir cap aquí.
D'acord.
Llavors jo tenia doncs 7 o 8 anys.
D'acord.
I doncs aquí doncs vaig anar a l'escola, vaig començar a fer el batxillerat.
Perquè van venir a Sitges per alguna raó?
Sí, perquè el meu pare era un expert en cuiros, perquè havia estat treballant amb cuiros i enviant i fent comerç de cuiros entre Europa, sobretot a Espanya, també tenia molta relació, i llavors al conèixer la pell
evidentment.
Va sorgir una feina aquí a Sitges amb una fàbrica de sabates. I ell va venir aquí doncs, com a... Bueno, va entrar a treballar en una de les fàbriques que hi havia a Sitges, d'aquestes importants que hi havia en aquell moment, i va ser per això que van venir, va trobar una feina. Al venir a Espanya va trobar una feina aquí a Sitges, i va ser quan nosaltres vam venir aquí a Sitges. Van començar a viure a la platja Sant Sebastià, al carrer Sant Sebastià, i després, doncs, posteriorment, la meva mare, eren anys difícils, t'estic parlant dels anys... 50,
sí, sí.
Encara hi havia el reaccionament, ells venien, o tots veníem d'un país que estava en pleno auge, vull dir que el meu pare també es dedicava a fer exportacions de blat i d'altres productes cap aquí, i bueno, doncs ens vam instal·lar a viure a Sitges, o sigui que jo visc aquí des de, bueno, he viscut aquí des de que era molt jovenet. En fi,
cap dels antecedents familiars tenia relació amb l'hostaleria?
Doncs no, però no. Resulta que la meva mare va obrir el restaurant La Torreta, la meva mare i el meu pare van obrir el restaurant La Torreta als anys 59-60, i perquè clar, era el començament del turisme.
Bé, està clar.
I doncs va ser un dels primers petits restaurants que hi van haver a la platja Sant Sebastià.
D'acord.
Juntament amb el Costa Dorada, i després també hi havia el Vivero, i etcètera. També el Bora Mar també feien menjars, saps? Va començar la història d'aquesta manera.
Ho van fer senzillament això,
com una sortida, perquè clar, el tema de les sabates paulatinament va anar desapareixent. En fi,
sí,
les fàbriques importants... La tradició va continuar, perquè Sitges ha sigut un lloc on... Però
diguem-ne, les possibilitats futures de poder-ne viure, eh?
Exactament. Llavors el meu pare va fer unes altres feines, però entre tots dos... Meu pare era una mica artista. Dibuixava molt bé, era pintor, a més, aficionat, eh? No era professional.
Sí.
Però, saps què feia? Brodava. Brodava casulles les casulles dels capellans.
Sí.
Saps aquestes que porten els dies de festa?
De fet.
Doncs ell, amb una màquina de brodar, dibuixava amb fils d'or, o sigui, amb uns papers transparents dibuixava els fils d'or, els dibuixos que tenen les casulles que porten els capellans. Treballava molt pels frares de Montserrat, perquè els havia tingut relacions durant la guerra, que ell enviava, doncs, feia envius de mercaderia, carn congelada, etc., cap aquí, de blat, a través de mitjançant els vaixells. No? Bueno, total, que ell va fer una... Ell brodava, s'ajudava a la seva feina brodant a les nits.
Vaja.
O sigui, dibuixant i a més, ja et dic, tenia una facilitat per... Tinc a casa uns retrats d'ells, de tota la família, que són verdaderament molt ben acabats, perquè tenia molta mà.
D'acord.
De jove havia estudiat per arquitecte.
D'acord. Ara a veure si ho podem perfilar una mica, o sigui que el pare era una persona metòdica, ordenada.
Sí, molt.
I perquè una persona que fa brodat, diguem-ne, amb aquesta perfecció, ha de ser una persona metòdica, ordenada, etc. I qui cuinava en el restaurant?
Cuinava la meva mare.
D'acord.
Sí, cuinava la meva mare, ajudada per una altra senyora que era... també molt amiga d'ella, i entre totes dues ho vam posar en marxa. No?
D'acord. La mare era bona cuinera?
Sí, la meva mare sempre li ha agradat la cuina. No era una cuina sofisticada, ni molt menys, era una cuina molt senzilla, però intentaven fer-ho amb elements de bona qualitat i doncs amb molta carinyo. No?
D'acord.
O sigui, les coses... I així es van començar. I posteriorment jo vaig entrar a treballar amb 16 anys al Tibidabo, amb uns hotels que hi ha de la companyia que era llavors del doctor Andreu, que és l'hotel Florida, l'hotel La Masia, el restaurant La Masia, etcètera.
A l'actual hotel Florida, en aquell temps.
Sí, sí, on estava concentrat el Barça aquests dies.
D'acord.
Però ara ja és un hotel de gran
lluç. O sigui que per un noi de 16 anys entrar a treballar a l'hotel Florida era una cosa...
Va ser perquè el director dels hotels era mig parent nostre i li va dir al meu pare, per què no envies el teu fill amb que
aquí està, a foguejar-se una mica.
Vaig començar doncs de meritori, de meritori vaig anar, vaig fins a que quan vaig marxar era subdirector de l'hotel, de l'Hotel Florida.
D'acord.
Però ja tenia, doncs ja m'havia casat, bueno, no, estava a punt de casar-me, 26-27 anys. La qüestió és que doncs em va agradar aquella feina. Entesos. Em va agradar perquè era una feina de cara al públic, una atenció, gràcies a tots aquells anys que vaig passar allà em van donar el títol de director d'hotels, perquè doncs fent un curs que vaig tenir de fer a Barcelona, però per l'experiència van començar a fer un en aquell moment un llistat de gent que tenia totes les professions, no? No recordo exactament, sembla que era el Ministeri de Turisme, però no recordo exactament qui era el que portava tot això, però la qüestió és que es va fer un registre de gent que tenia els títols per poder treballar amb diverses feines, no? Que tinguessis una experiència i després que traguessis un diploma. D'acord.
Perquè hem de suposar que aquest període de meritori és aquell que serveix per dir o t'agrada aquesta feina o no t'agrada, perquè has de fer tots els papers de...
Bueno, esclar, em deien, escolta, tu, Josep, demà has d'estar aquí a les 8 del matí perquè doncs, has de substituir el conserge que se n'ha d'anar perquè la seva dona està malalta. O sigui, a la tarda hauràs d'anar allà a fer factures. Clar, tenia una tarda de festa a la setmana en aquells temps. Estava tota la setmana allà treballant, però bueno, ho feia de gust perquè m'agradava. A més, era una època una mica difícil, treia les meves propinetes, que tot això doncs, t'ajudava a dir, bueno, doncs mira, tinc uns diners de butxaca.
D'aquells anys s'aprenen algunes coses fonamentals que serveixen per la resta de la vida? Com què?
Com que, doncs mira, com que tenia unes obligacions, en aquells moments no, els horaris eren molt
laxes,
sí, vull dir que acabaves quan acabaves, no era de dir entraves a les 8 del matí i sorties a les 7 del vespre, no, entraves a les 8 del matí i et dic, t'enviaven cap aquí, cap allà, havies de fer 50.000 històries, tenies que controlar les caixes, el tancament de les caixes del bar, tenies que... Un altre dia tocava anar a ajudar al cuiner perquè s'havia trobat penjat i necessitava ajuda. Vull dir, vas aprenent una mica el que és el món de l'hostaleria.
Sou conscient, per tant, que formeu part d'una generació que, vist amb la certa distància, va viure una manera de viure, diguem-ne que allò amb els peus a terra no és massa normal, per dir-ho així, no?
No, és veritat.
Fa de tot, a totes les hores...
Sí, has de fer... Bueno, era una altra història.
Era una altra història.
I la veritat és que el meu pare volia que jo estudiés i em va matricular abans de començar a treballar a l'escola industrial. I no sé per quina raó, no recordo, vaig entrar a l'especialitat de química, però...
No us va convèncer.
No m'agradava gens la química, ni la física, ni totes aquestes històries. Però gràcies a això vaig tenir l'oportunitat d'anar de fer una estada a Alemanya. Vam fer un intercanvi, un alemany de la meva edat va venir a casa i jo vaig anar a casa seva, vaig estar treballant doncs, uns quants mesos.
On veuen a parar?
A Duisburg, a prop de Düsseldorf. I això em va obrir molt la mentalitat amb altres coses, perquè en aquelles èpoques doncs, tenies les coses molt limitades.
I allò era l'Alemanya renaixent,
sí,
la del miracle alemany.
Però era una Alemanya que allà doncs, veies una sèrie de persones que vivien tots en una escala i que doncs, uns eren, no sé, protestants, els altres eren catòlics, els altres eren de dretes, els altres d'esquerres.
D'acord.
Allà era...
Veieu el món, vaja.
Sí, era una convivència que tothom acceptava, la qual cosa en aquell moment aquí no existia.
D'acord.
No existia. Aquí jo vaig tenir també la sort d'anar als Escolapis, vaig anar als Escolapis de Vilanova, vaig fer el batxillerat als Escolapis de Vilanova, que eren una gent molt que em va entusiasmar perquè eren unes persones molt que s'hi dedicaven molt, no? I vaig tenir la sort de poder fer el batxillerat, que em van donar moltes línies a seguir a la vida.
D'acord,
no?
D'acord.
I bueno, doncs tot amb això doncs, vaig arribar al moment de la jubilació dels meus pares, que van deixar doncs, el restaurant La Torreta, i va ser quan jo doncs,
vaig estar treballant per aquí també amb altres indrets, però em vaig quedar al restaurant.
D'acord, perquè en algun moment veu pensar que tal i com s'estava desenvolupant la vostra carrera, el restaurant quedaria de banda i us dedicaríeu més als hotels en si,
Sí, el restaurant sempre m'ha agradat. Sempre m'havia agradat. Sí, el restaurant és una feina que és molt atractiva, perquè pot ser molt creativa, molt creativa. És a dir, com per exemple la teva feina també és creativa, hi ha moltes feines
que impliqui
doncs improvisar, sí, fer sí. coses, canviar. Ara doncs, et vas ficant en una cosa que cada dia és diferent, és molt atractiu. A més, tens una de les coses que m'ha agradat de l'hostaleria és que tens un tracte molt, molt directe amb les persones. Molt directe, perquè i si hi ha alguna persona que et diu, escolti'm, el felicito perquè he dinat molt bé, doncs això és una satisfacció. És una satisfacció com... És una satisfacció per vosaltres que us diguin, escolta'm, el programa que he sentit està
funcionant,
no? És aquesta petita satisfacció que et dona la vida, que et dona de vegades la teva vida professional i que, bueno, existeix, jo crec, amb totes les professions existeix. Però que a mi m'ha agradat sempre valorar-ho molt.
No? Mm-hmm. Els pares es jubilen?
Sí, llavors jo continuo al negoci fins doncs fins a primers d'any que m'he jubilat. M'he jubilat i llogat el negoci i m'he jubilat.
D'acord. Quan en Josep Amigó arriba al negoci, quan els pares es jubilen, com és aquella torreta? I si en Josep Amigó té al cap algunes idees per dir, bé, menús, canviem, què canviem, sí. què deixem de canviar, bueno, com ens adaptem?
Evidentment. Ells feien una cuina, ja dic, molt, molt concreta, molt senzilla, però de bastant bona qualitat, no? De bona qualitat, diríem. I jo doncs, vaig intentar doncs, començar a fer altres coses. No?
Perquè arribeu al restaurant en plena època del boom turístic?
Els anys 60.
Els anys 60.
Sí, 60.
O sigui que 60. En plena època de menús, de paelles, de...
Sí, exacte. Bueno, era
d'ensaladilles
bueno, i de... Els anys 54, 55, ja van ser els anys que van començar
a moure's tot això, no?
Perquè, bueno, aquí, no cal dir-ho, tenim una... Sitges és un poble molt especial, perquè vull dir, és un poble sempre ha sigut molt atractiu i bueno, no cal que ho expliqui perquè tothom ho sap, no? És un poble que és un dels pioners del turisme. Si no el primer, no ho sé, però dels primers evidentment que ho és. I llavors hi va haver una diríem, arribada de turistes aquí, que és quan es va anar a Sitges fent internet, bueno, que ja es coneixia molt per altres aspectes.
Quan Sitges va ser cosmopolita, què us va semblar de nou que estàveu a Alemanya? Perquè el món venia cap a casa.
No, bueno, Alemanya era molt diferent.
Era molt diferent.
A Alemanya t'havies de llevar, quan treballava, jo estava treballant en una fàbrica molt gran, que hi havia més de 5.000 treballadors i estava com a practicant. Però m'havia de llevar a les 5 del matí perquè a 6:45 havia d'entrar a l'enfermeria de la fàbrica cada dia perquè m'escoltessin a veure com estava, perquè clar, era un practicant, era un noi de 17 anys i tots els que estàvem allà de practicants, que devíem ser 30 o 40, doncs ens feien entrar allà i el metge ens escoltava, l'enfermera et donava si tenies una mica de mal de coll, et donava això, l'altre, et donaven molta llet, perquè una llet boníssima, me'n recordaré sempre, perquè tinguessis sempre tot el dia, o sigui que et cuidaven molt.
D'acord, ara ens ho poseu molt bé, sembla mentida que us heu mogut en aquell món on el gust i l'aroma i totes aquelles qüestions que apel·len als sentits sempre recorden, oi? Josep Amigó recorda aquella llet que prenia Alemanya fa 50 anys enrere, per dir-ho així.
Sí, però és que, a veure, recordo allò, també recordo les matinades que havies de fer, no? O sigui, llevar-te molt d'hora.
Que sou de bon matinar.
Sí, no tinc problemes.
Sí, no teniu problemes.
Desperto molt d'hora, jo.
D'acord.
No he tingut mai problemes.
En general, l'hostaleria no s'ha de tenir problemes amb l'horari, ens sembla.
No. I després, doncs, acabaves de treballar a les 3 de la tarda. Però clar, a les 6 de la tarda sopaves i a les 7 anaves a dormir perquè t'havies d'arribar a les 5 del matí. Vull dir que tot és d'acord amb la... Vull dir, era totalment diferent perquè ja, doncs clar, a les 4 de la tarda ja és fosc, normalment a l'hivern hi ha molta boira, molt tapat, però és un període de la meva vida que el recordo amb molta il·lusió i amb molta alegria, perquè m'ho vaig passar molt bé i ja dic, vaig descobrir moltes coses que jo aquí no les havia descobert.
D'acord.
Penseu els anys que eren, els anys 50, els anys que no hi havia més que quatre coses.
No per definir-ho així, però aquells anys a Alemanya varen despertar una certa consciència ideològica.
Sí.
Ja no dic política, sí, diguem.
Sí, també. Vaig començar a entendre moltes coses que aquí no havia tingut oportunitat, perquè ni llegint la premsa, ni llegint, i saps que hi havia llibres prohibits, hi havia coses que... Bueno, doncs, allà, doncs, després d'haver passat el que havien passat, era un país que s'havia obert totalment. I clar, vull dir, eren gent que ja doncs, havien entès... no entès, suposo que ho havien entès sempre, però vull dir, hi va haver un període d'un grat record abans, que va ser molt dur, que va ser la guerra europea, i quan
I
es va acabar
ells,
allò, per ells va ser també
encara pitjor.
La majoria, jo conec, vaig conèixer aquestes famílies alemanes que eren, bueno, una gent increïblement agradable, culta, sobretot culta, vull dir, perquè són una gent que tothom doncs, li agrada la música, li agrada la lectura,
però tothom, una tradició
tothom,
sí.
Tampoc, no ho sé, però la gran part de la gent són molt treballadors, es lleven de nit i se'n van a dormir de nit, saps? Vull dir, és un clima molt diferent. Vull dir,
una mentalitat molt diferent.
Una mentalitat molt diferent, però molt...
D'acord, molt de pedra picada.
No cal que ho expliqui jo, perquè
la mentalitat alemanya.
D'acord. Tothom ho sap.
Per tant, arribeu aquí, després d'haver passat, per dir-ho d'alguna forma, després de, no sé si, d'haver tingut un carmelet, d'alguna manera, i s'arriba aquí, bé, es portarà a un restaurant, que és el carmelet professional.
Sí, clar, i llavors doncs, em va fer molta il·lusió poder tenir un negoci propi, va ser el moment que els meus pares es van jubilar, i a partir d'aquí vaig començar a treballar allà, doncs vaig tenir la sort de poder... fer-lo una miqueta més gran, perquè era molt petit, era un local de lloguer, i jo doncs, vaig trobar jo amb les meves germanes vam trobar l'oportunitat de poder doncs, comprar un terreny del costat, i vam fer una casa, vam construir entre tots una casa on avui doncs, tenen les meves germanes i tenim doncs, la nostra, diríem, vida, no? allà reflexada. I bueno, pues, tot ha anat succeint al llarg dels anys. Vaig estar uns anys a la política, posteriorment.
No, és que ara us anàvem a preguntar precisament com arriba.
Bueno, arriba perquè, doncs, com acabo d'explicar, doncs a mi em va interessar molt conèixer una mica. En principi, l'alemany és un idioma molt difícil, però els meus companys... que tenia allà, me'n recordo concretament d'un que parlava francès, tots parlaven anglès, i hi havia un que era un més gran que jo, però que em van assignar perquè m'ensenyés el que havia de fer, perquè jo treballava en uns laboratoris, que els laboratoris havien de fer analítiques cada dia sobre l'estat de les aigües, de les torres, del gas, perquè era una fàbrica de gas, d'aquestes tan imponents, no? Del Thyssen Gas, es deia. Vull dir, i aquest noi doncs, parlava francès, em va introduir amb la resta de persones i mica en mica vaig començar a entendre l'alemany i intentar doncs, parlar, perquè bueno, doncs és el que faríem tothom, no? I doncs, bueno, doncs em vaig trobar molt a gust durant aquell període, que no va ser massa llarg, però que va ser suficient per fer-me entendre, doncs, que hi havia una altra manera. Jo sortia, ja t'he explicat abans,
d'un
sistema que aquí tot era exclusivament el que hi havia i no hi havia res més.
D'acord. Mort Franco, i per tant, després de la mort de Franco, què penseu?
Bueno, després de la mort de Franco, doncs comencen a haver els partits polítics, hi va haver la Democràcia Cristiana, que vaig conèixer allà, com funcionava una mica. La Democràcia Cristiana va ser una de dels partits, juntament amb la Socialdemocràcia, i el socialisme que van revifar Europa, tant a Itàlia després de la guerra europea, tant Itàlia com Alemanya, com Bèlgica, com tots els grans líders, i n'hi van haver de molt importants que eren demòcrata cristians. Llavors jo
doncs com que també he sigut cristià sempre, o sigui, jo em sento cristià, potser no em sento tan catòlic com a cristià, a veure si m'explico, però cristià sempre he sigut. I llavors vaig trobar doncs una filosofia que em va agradar, perquè van haver líders molt importants, no? A Itàlia va sortir l'Aldo Moro, després hi va haver l'Adenauer, i bueno, altres homes molt, molt importants en el ressorgir d'Europa després de la Gran Guerra.
Que us van servir com a referent, per dir-ho d'alguna manera.
I quan vaig fer-me una mica més gran, va sortir l'oportunitat i em vaig fer militant d'Unió Democràtica, d'aquí de Catalunya, no? La Unió Democràtica, perquè, a part, doncs, sempre m'he sentit català. Vull dir, no vaig néixer aquí, però els meus avis, els meus rereavis, tota la meva família sempre ha sigut d'aquí.
En algun moment algú us va dir, ja saps on et fiques, ja saps què fas, ja saps que no sé què?
Bueno, he tingut amics que també eren, que he congeniat amb ells, perquè la veritat és que, no sé, ara podria dir noms, però no, vull dir, no val la pena, però gent d'aquí Sitges, que conec molt i que són unes bellíssimes persones, com la majoria de sitgetans, que són gent molt oberta i molt maca, i que em van dir, home, escolta'm, aquí tens això i això, què et sembla? Home, doncs mira, jo em decanto per això. Per què? Doncs perquè m'agradava més, pel que sigui, perquè havia viscut alguna cosa que m'havia fet adonar de que, doncs, de que podies escollir una nova, això t'estic parlant
dels
anys 70.
Està clar, us ho pregunto per si amb els anys de distància fer un millor balanç de l'experiència professional a l'hostaleria, a la vostra vocació, a la vostra feina, que no que el balanç de la política, que potser és més agradós, o no?
Bueno, per mi la veritat és que agradós no. Jo estic content d'haver estat a on he estat. No em sap greu haver deixat, o sigui, haver estat una mica a la política.
Haver participat, voleu dir?
Haver participat, sí. Però el que passa és que és com totes les coses, vull dir, fas el que pots i arribes fins pots arribar. I bueno, doncs també va arribar un moment que vaig dir, bueno, jo fins aquí he fet el que he pogut, doncs pues, ara deixo pas amb altres persones, no? Però sempre puc dir que va ser una qüestió de bona voluntat per part meva en quant a participar. La participació sempre m'ha semblat interessant, perquè tots hem de participar en tot a la vida. Hem d'intentar participar.
Ens podeu definir, però, d'alguna manera, com funciona la política, com funciona tot això?
Com funciona? Bueno, funciona perquè jo he llegit darrerament algunes coses, algunes manifestacions de polítics, com ara, per exemple, l'Ibarretxe, que és una persona que jo i admirat, perquè és un home valent, ara ha deixat la política, doncs de que entenc, dic que aquest senyor, a veure, com a exemple, dir, bueno, és que per mi és el número 1, és una persona que jo l'he admirat perquè he entès que era un home que era sincer, i no l'he vist interessat, l'he vist que ell s'estimava la seva terra, el seu país, i lluitava per això dintre de les normes cíviques i lògiques que han d'haver en la democràcia, no? Però que és molt lícit que ell lluitara per això. Doncs és no parlem del Jordi Pujol, que per mi ha sigut doncs una de les persones que m'ha agradat molt com a polític, perquè l'he vist sempre que era una persona que també s'hi dedicava de ple la seva vida. No dic que els altres no s'hi dediquin, tothom s'hi dedica, però que bueno, que la seva manera de fer a mi m'ha caigut molt bé.
Perquè us ho pregunto per si algun moment us van dir, fiques l'Ajuntament, estaràs a l'Ajuntament i per batallar amb tot això s'ha de tenir.
Sí.
S'ha de tenir molt de caràcter, s'ha de tenir, no sé si dir que s'ha de tenir una certa...
Sí, per això que jo em vaig adonar potser que no era una persona adequada per estar a la política, i per això pues, al cap d'uns anys vaig decidir doncs, de plegar.
D'acord, perquè per estar a la política, què s'ha de tenir? És a dir, si un home que ha estat regidor diu, crec que no era la persona adequada, per què creieu que no era la persona adequada?
Mira, s'ha de ser ambiciós en quant a la política. si tu no ets una persona ambiciosa que dius, és que vull progressar i vull ser més i més i vull arribar a ser, jo que sé, diputat i vull arribar a ser, doncs possiblement no siguis una persona adequada. Has de ser ambiciós, ambiciós personalment, perquè t'ha d'agradar tant que has de dir, home, vull, lluito però per la societat, estic treballant per la societat, però a part jo vull anar progressant, vull ser més. Jo no he sigut d'aquests. He sigut una persona que vaig entrar, bueno, vaig estar dins d'un grup, aquell grup va creure en un moment donat que jo podia fer alguna cosa, m'ho van proposar, ho vaig acceptar, però automàticament em vaig adonar de que no, jo no era una persona, diríem, que anava a la política, i ho dic amb tota la sinceritat, no és que vulgui posar-me res, vull dir, explico el que jo sento. No era una persona que anava a la política per dir, és que vull estar molts anys a la política, no. Vaig entendre que podia ser, en un moment donat, podia ser vàlid, com podia haver sigut vàlid un altre, no? Com 50.000 que n'hi ha que són vàlids per la política, perquè, però que necessites una dedicació, i això és una altra cosa, una dedicació bastant
plena?
Important, plena. Jo respecto a tots els polítics perquè sé que s'han de passar moltes hores dedicats a la política, i moltes hores vol dir que tenen que deixar, doncs, moltes coses al voltant de la seva vida que les han de deixar de banda, una mica de banda. Com per exemple, has de deixar una mica la família, deixes una mica el teu negoci o la teva feina, perquè o t'hi dediques de ple, però si has de fer la teva feina i la política, doncs malament.
És molt desagraït, això?
Bueno, no és desagraït, perquè si ho fas és perquè en un moment donat t'ha agradat i ho has decidit. El que passa és que, per això dic, que va arribar un moment que em vaig adonar de que ja havia fet el que havia
dit. Per si en algun moment veu haver de defensar molt aquest paper. És a dir, això que ens acabeu de descriure ara,
sí,
que respecteu els polítics com a mínim per aquest grau de compromís i per les renúncies que han de fer, que segurament tothom n'ha de fer renúncies, però si en el moment en què estàveu dins l'all, per dir-ho d'alguna forma, enteníeu que això era, diguem-ne, era poc motiu de defensa, o que si no es considera prou aquesta funció i que per tant el polític quan està en un determinat lloc està en el blanc de totes les crítiques, no?
A mi l'estar en el blanc de les crítiques no m'ha preocupat mai. Això no m'ha preocupat. El que sí m'ha preocupat és saber si realment era necessari que jo estigués allà o no.
Vaja.
O feia falta, o si jo era realment una persona que podia aportar. Mentre vaig estar allà, bé, doncs vaig intentar aportar, vaig aconseguir algunes coses, però no tot el que jo haguera volgut fer. O sigui, que hi vaig anar amb ganes de fer, d'ajudar, que és el que ha de fer tothom, no?, que es fiqui a la política, ajudar a tirar endavant, doncs, uns projectes que tu creus que han de ser així. Però clar, això comporta una dedicació important, una dedicació no solament de temps, sinó mental. Llavors, què passa? Que deixes de banda moltes vegades el tema de la família. El tema de la família és molt important perquè tens dona, tens fills, i aquestes coses, doncs, es noten, no? Es noten. I quan tu t'has casat, has tingut fills, doncs no és que jo, a veure, deixés una cosa totalment, sinó que me n'adono que tot no pot ser.
D'acord.
Que tot no pot
ser. I que hi ha unes prioritats, segur que com a mínim per en Josep Amigó hi ha unes prioritats.
Si tu vols treballar per realment per la societat i t'hi dediques, i això penso que molta gent que em pugui escoltar i que ho ha fet, doncs entendrà que tinc raó amb això, o que per lo menos intento buscar-li el punt, és de que
o fas una cosa
o la fas bé, o quan t'hi dediques a una cosa, o la fas bé o val més que no t'hi dediquis, perquè llavors és un fracàs per part teva i un fracàs de cara a la gent que ha confiat en tu.
La política crea enemics, Josep?
Bueno, crea enemics potser en alguns moments és una mica desagradable, perquè tens que, doncs, contrastar les teves opinions amb les dels altres, i doncs clar, evidentment hi ha, però no vol dir que siguin enemics, són, doncs, adversaris polítics que en aquell moment, perquè veig sempre, vull dir, qualsevol
ple del Parlament que escolteu, que es pugui veure per televisió, es pugui veure qualsevol cosa que puguis veure de la política, veus que hi ha uns enfrontaments durs, però que després doncs surten i es donen la mà. Doncs això, vull dir, lògicament és una cosa que...
Veu marxar dolgut per alguna cosa?
No. Dolgut no. Dolgut, si vaig marxar per alguna cosa dolgut, va ser perquè no haver pogut fer algunes coses que haguera volgut fer.
D'acord.
Dins de la meva àrea. La meva àrea. El que vaig fer, me'n sento, del poc que vaig fer, em sento orgullós, perquè són coses que doncs, no és perquè tot sortís del meu cap, sinó perquè és qüestió de veure altres coses, no? I com que pots sortir i veure coses, doncs les pots aplicar.
Desencisat amb algú?
No. Desencisat no, perquè dic, jo entenc la posició de tothom. Vull dir, hi ha gent que pensa d'una manera, hi ha persones que pensen d'una manera, hi ha persones que pensen d'una altra, i bueno, doncs, escolta'm, quan s'ha acabat. Jo no tinc cap tipus de recança amb ningú, ni molt menys.
Sou home conciliador? Vull dir que si això ve de ment, eh?
Sí,
això
sempre, de no tenir... sempre. Jo sempre he intentat doncs, que les coses anessin per bon camí, i això suposo que, si el, que en fi, que és, per mi és molt important.
O sigui perquè... que dos no es barallen si un no vol, eh?
Exacte. Sí. Intentat. El que passa que, clar, vull dir, si trobes contra una paret i tens que lluitar contra una paret, doncs dius, bueno, aquí no val la pena estar lluitant contra una paret, perquè potser vindrà una persona darrere meu que sigui capaç de saltar aquesta paret, no? I potser jo no som capaç.
D'acord.
No sé, és un exemple gràfic.
No.
Però, bueno, això... Vull dir, això passa amb molts ordres de la vida, no solament a la política, vull dir...
La política, però, per en Josep Amigó ha estat una circumstància més de la vida.
Sí.
Però la vida ha estat la família i el restaurant.
Sí, però molt enriquidora, eh? Molt enriquidora perquè he tingut la sort de conèixer molta gent de molts diferents maneres de pensar. Bueno, molta. Bastanta gent, i que, doncs, he après coses.
O sigui que hi tornaríeu, eh? Com a experiència, em refereixo.
Com a experiència, si tornés, segurament que sí, perquè en el moment que ho vaig fer estava decidit a fer-ho, i això és molt important. Quan tu dones un pas a la vida, si el dones decidit, després no te'n pots apenedir del que has fet, perquè en aquell moment, potser ara, després dels anys, penses, home... Podia haver fet això, podia haver fet allò, sí, però és que en aquell... no et pots penedir de res.
Hem reformulat la pregunta, eh? Sí. Perquè quan li hem preguntat a Josep Amigó, repetiríeu, com que vostès no ho veuen, fet una cara com allò de dir no.
No.
Però l'experiència sí, l'experiència benvinguda sigui.
Sí, clar, home, perquè tot és enriquidor, tot és important, tot és... Bueno, conèixer gent és molt important, i ja dic que he tingut molta sort en aquest sentit, perquè he pogut... tenir relacions, diríem, relacions polítiques amb gent que...
Continueu parlant amb aquesta gent?
Alguna vegada sí. Jo, per exemple, he tingut la sort de ser president comarcal d'Unió Democràtica, i he tingut la sort de poder presentar el Josep Antoni Duran i Lleida amb unes conferències, etc., que sempre ha fet per aquí, i a mi és un home que jo l'admiro, perquè és una persona molt... que sempre expressa el que ell vol dir, i no dic que hi hagin altres que no ho facin, però és que ets una persona que té les coses molt clares, les té molt clares, i ell sempre, l'he sentit fa molts anys que és president de la comissió del Comitè de Govern de Unió Democràtica, i sempre que l'he sentit en consells nacionals, sempre és una persona que sempre ha portat la mateixa línia, per exemple, no? En tinc un, perquè clar, perquè quan, és un que conec.
Quan Convergència i Unió i Sitges van viure el que van viure, què pensàveu?
Bueno, mira, són circumstàncies que es donen en el temps. Ja t'he dit abans, i que us he dit que doncs, a la política s'ha de ser ambiciós. Clar, quan ets ambiciós, topes. Si tu ets ambiciós i jo sóc ambiciós i anem pel mateix camí, evidentment que hem de
topar en un moment
o altre, no?
Dat una bona definició, una bona metàfora del
no sé, penso que...
O sigui que...
O ho deixes o lluites.
D'acord. No? O sigui que per ser polític com cal us faltava ambició. sí, per dir-ho d'aquesta, sí, per dir-ho d'aquesta
personal,
manera.
Sí. No la tenia com a política.
D'acord. Deixem la política, torneu al restaurant, torneu a la família, o sigui, sí, torneu, en el fons, al que ha estat l'eix de, sí, de la vostra vida, no?
Bueno, la meva família també se'n va ressentir d'aquest període, se'n va ressentir. Però mira, per això que també, doncs, jo ho reconec, vull dir, i reconec, i vull reconèixer sempre el que he fet malament i el que he intentat fer bé, però no tot et surt bé a la vida, t'equivoques, però fins que no tens l'experiència no pots dir, bueno, en aquell moment i fas coses que t'agraden, mm-hmm, i que dius, home, m'agradaria fer això, i ho intentes. Amb això he sigut una mica valent, perquè sempre he fet el que
m'ha semblat que, viu,
que
de
havia
fer.
De fer. Després...
Això tampoc ho pot dir tothom, no? Sempre heu fet el que heu cregut que havíeu de fer.
Sí, sí, sí. Això és veritat. I estic orgullós d'haver-ho fet. Encara que després hagi pensat que m'havia equivocat, és igual, sí, però quan ho vaig fer, ho feia perquè tenia ganes de fer-ho i perquè m'agradava. Mm-hmm. I bueno, doncs... I és igual que el moment que vaig decidir portar un restaurant o tenir un restaurant, és perquè m'agradava la restauració, mm-hmm, perquè m'agradava, perquè és una feina que és molt, molt diversa, molt, molt, no és una feina metòdica, mm-hmm, d'aquelles de dir, bueno,
sí, sí,
no sé, tinc que fer cada dia tantes mm-hmm pàgines d'això, no, és una feina que cada dia és diferent.
Cada dia canvi de programa. Oi?
Una feina, a més, agradable, perquè coneixes molta gent, i conèixer gent és molt enriquidor.
Mm-hmm. Hi ha unes quantes preguntes tòpiques que ens agradaria, sí, fer abans, sí, no que... Sí. I ara com veieu Sitges?
Sitges, home...
El Josep que... Amigó, ciutadà, i jubilat,
bueno,
observador...
Home, jo com veig Sitges? Pues Sitges és un poble preciós, és un poble que té un encant, que no l'hauríem de perdre, no l'hauríem de perdre. Jo m'agrada Sitges com a poble, i he vist que Sitges, doncs, mira, he estat a pobles que, vaig a dir una cosa, que jo fa poc vaig anar amb el meu fill a visitar un poble que és Santa Coloma de Queralt, que és un poble que és un poble que té unes cases molt antigues, molt antigues. Uh-huh. Doncs els carrers d'aquest poble estan fets amb pedres. Però eren de pedra, però de pedres, com sí, les que tenim aquí,
pedra.
Com les que tenim aquí al carrer de Vallada, mm-hmm, pedres col·locades pedres. Una al costat de l'altra, no? Pedres fosques, perquè allà les pedres són fosques, perquè aquí són més clares. Doncs han refet els carrers i han tornat a posar pedres, han posat pedra. O sigui, els carrers de pedres, mm-hmm, és una preciositat aquell poble. Està quedant, hi ha cases que les tiren a terra però les tornen a refer conservant el que és el poble. Es dona gust passejar per aquell poble. Dit Santa Coloma de Queralt, sí, sí, com sí, podia haver dit un altre, no? Mm-hmm. Ara me'n recordo perquè fa 15 dies vaig estar, d'acord, amb el meu fill. I bueno, doncs és una meravella perquè dius, carai, tu, a mi m'agrada que veure coses que es conserven, no m'agrada la modernització. I no facis explicar més coses. La modernització d'un poble, m'agrada el progrés, m'agraden, mm-hmm, les coses, evidentment, el sanejament,
sí, 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 sí,
les clavegueres, tot això m'agrada. Ara, hi ha entorns que
no s'han de tocar.
Per mi no. S'han de tocar, ja. S'han de millorar,
sí, sí, sí,
es poden,
sí,
millorar,
però, ho dit,
però no cal...
Quan veu pensar en tancar la torreta?
Bueno, quan vaig fer els anys, quan em vaig pensar que ja era l'hora de jubilar-me, que això va ser l'any passat. Mm-hmm. Bueno, tot l'any passat ja estava pensant en jubilar-me perquè ja em tocava per l'edat de sobres, no? I bueno, doncs vaig dir, i bueno, vaig tenir l'oportunitat de llogar el meu negoci i vaig decidir fer-ho.
Què pensàveu a la vegada? Pensàveu, no vull que arribi, no vull que arribi, no vull que arribi?
Bueno, tenia els meus dubtes. També tenia la possibilitat de deixar un dels meus fills, però tinc la sort que els meus fills tenen les seves feines molt, molt clares. Tinc tres fills, tres nois, i tots tres tenen la seva, doncs, vida una mica encarrilada cap a uns, mm-hmm, diferents camins, però que cadascú fa. Tampoc sóc de dir, no, escolta'm, és que jo vull que un de vosaltres continuï, no, escolta'm, que cadascú faci el que li agradi, perquè jo he fet el que m'ha agradat, i jo crec que les persones hem de fer el que ens agrada, no el que el nostre pare o el nostre avi, mm-hmm, digui, no, és que jo sóc no sé.
D'acord, o sigui, nostàlgia tingut... fins a cert punt, voleu
dir. Exacte, exacte, vull dir, jo ho he fet perquè m'ha agradat. I perquè
el que bé, fa una altra cosa.
No però... vull obligar a ningú que tingui que fer el que jo feia perquè m'agradava, perquè si els agrada que ho facin, però si no els agrada, pues que, perquè realment ells, com que han viscut, tant per part de la seva mare com la meva, per part meva, doncs han viscut una vida de, al voltant de l'hostaleria i saben doncs, els sacrificis que significa.
O sigui que sou un ferm defensor de la llibertat individual.
Total, total, total. Que cadascú faci el que li agradi.
Heu fet el que... Sembla mentida per això que acabem la conversa amb un home que ha estat pencant no sé quantes hores tota sa vida i diu que ha fet el que ha volgut.
Esclar,
que és pencar tantes hores...
No m'han preocupat mai.
No us han preocupat mai les hores? No, a veure, torneu a repetir això?
No m'han preocupat mai les hores que he fet. Mai, mai. Ni quan estava treballant per a empreses... quan era jovenet, ni després. Vull dir, he sigut, he obert casa meva a les 8 del matí i l'he tancat a la 1 o a les 2 de la nit. Vull dir que, mentrestant, també he sortit,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
no,
és evident.
No he estat allà
evident,
totes les hores, però vull dir, no he tingut cap problema en aquest sentit, d'hores. No, és que no les conto, les hores. No les he comptat mai, les hores. Quan estava treballant de jovenet a l'hostaleria també em passava igual, vull dir,
o sigui
em tocava
que...
estar de vegades de conserge de nit i bueno, doncs m'hi estava.
O sigui que esteu fora de normativa i de legislació.
Sí, 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 sí. No he tingut mai problema.
No he tingut mai problema.
Mai.
Josep, amigo, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Ja dic, és una satisfacció estar aquí perquè jo sóc un admirador de Ràdio Maricel.
Doncs a nosaltres...
Ho porteu de meravella.
Sort que són les 11. Gràcies, Josep, una vegada més, i sort en el futur.
Moltes
com
gràcies,
és evident, en aquesta nova
gràcies.
Etapa de la vida. En 5 minuts tornem amb Carme Prat. Número sobre la taula. A veure si ens en sortim nosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.